Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Una ciutat no és res sense els seus barris, la seva gent, i tampoc són res sense el seu teixit comercial. Són els propis residents i comerços de les grans ciutats els que la doten de personalitat. En aquest sentit, per exemple, la capital catalana pot, cada vegada menys, això sí, presumir d'haver conservat aquests negocis familiars, els de proximitat, alguns d'ells centenaris i transmesos de generació en generació. Cada vegada queden menys aquests espais, mentre que grans franquícies o cadenes s'apoderen dels locals buits. Aquests comerços no sols proveeixen als veïns, als petits comerços, dels productes que comercialitzen, sinó que a més són un punt de trobada de la vida social i del teixit veïnal de cada zona de la ciutat. Compten també històries sobre el que va ser en el seu moment les ciutats i el que són avui. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a saber quin és el temps que ens espera per demà dimarts. Serà un dia de cel mig ennuvolat al litoral i amb més sol a l'interior. A la tarda hi haurà precipitacions poc abundants cap a l'Aran i l'Alt Pirineu i potser també cap a Ponent de cara al vespre. I les temperatures seguiran més altes que les normals per aquesta època de l'any. I anem a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camacho, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista del Garraf, la C32, està tallada a Sitges en sentit Barcelona. Per un accident es fan desviaments cap a la C31. Tot i això, hi ha uns 2 quilòmetres de retenció en aquest cas. A la mateixa C32 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. També destacar-vos l'autovia 2. Hi ha retencions a Pallejà en sentit Lleida per un accident que talla un carril. A la mateixa A2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60, Quart-Gentona en sentit Mataró. A la B30, lateral de la P7, Cua Barberà en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Banyeres del Penedès en sentit Girona per un accident que talla un carril. També hi ha 2 quilòmetres de cua de l'Aldea Camarles en sentit nord per obres. I la mateixa AP7 hi ha 2 quilòmetres de lentitud a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També comentar-vos que a la C16 hi ha retencions a Terrassa en sentit Manresa per obres i a la C17 hi ha retencions de Malla a Vic en sentit nord per obres i intensitat de parets en sentit sud per un accident que ja s'ha pogut retirar. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de l'Albin hi ha lentitud i aturades d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions d'Esna Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
És tot que no és poc. Gràcies, Mireia, per la informació. I d'aquí un moment parlem de bolets. Perquè sí, comença la temporada i diuen que serà una bona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
La tornada a l'escola mai havia estat tan fàcil com amb instituts odontològics. Comença ara el teu tractament dental i paga'l còmodament en 36 mesos sense interessos. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Hola.
Soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramostupiso.com.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que t'entén.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Amb el tret de sortida de la temporada de bolets, ja hi ha moltes persones, boletaires habituals o no, que han començat a anar a la muntanya a provar sort. Sobretot el Ripollès, la Cerdanya o l'Alt Urgell. Les pluges que han caigut a mitjans de setembre pronostiquen una molt bona temporada. Cada vegada és més habitual que experts i no tan experts agafin el cistell i se'n vagin al bosc a buscar rovellons, camagrocs o llanegues, molt habituals a la nostra cuina. Però això de sortir a buscar bolets té un risc, sobretot si no tenim prou coneixements o no sortim ben equipats i ben preparats a la muntanya. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, sembla una pràctica inofensiva, però pot convertir-se en perillosa si no seguim unes mínimes pautes. Els bombers, els GRAE, concretament, que és el grup d'actuacions especials, vaticinen una tardor amb molta feina, perquè serà justament, com deies, una molt bona temporada de bolets, i això vol dir, doncs, més gent a la muntanya. D'entrada hi ha un problema inicial. El perfil de l'excursionista clàssic i el del boletaire no és el mateix. El primer es prepara molt bé la sortida i el segon doncs, va una mica a l'aventura. Ens ho ha explicat el Francesc Martínez, oficial dels GRAE.
L'excursionista clàssic va a la muntanya a mirar el paisatge, va per camins, es prepara la sortida, porta la motxilla amb tot el que li fa falta i tal, i el boletaire acostuma a ser gent pues, que d'alguna manera fuig dels camins, no es prepara la ruta, a vegades porta poca cosa i diguem que en el cas de tenir qualsevol imprevist doncs té menys capacitats de resposta per saber on està o per saber com sortir-se'n d'aquella situació, no?
Doncs és molt important mirar la previsió del temps, definir una mica la ruta i anar ben equipat amb roba i calçat adequat. Però és que hi ha un tema afegit i és el secretisme que hi ha al voltant dels bolets. Tothom vol ser el primer en arribar i si en troba, doncs no li diu a ningú perquè no es corri la veu. El Francesc Martínez reconeix que s'ha trobat amb situacions curioses i hi ha boletaires que donen instruccions errònies per no tenir competència.
I encara és molt curiós de que hi ha un company que ha perdut el seu amic, no?, i li preguntem, bueno, i cap on ha anat? I diu, anem cap allà. I quan el trobem està al contrari total i diu, no, és que jo dic que anava cap allà però perquè no em seguís, no? Clar, aquest tipus de coses passen, no? Encara que facin riure, però passen.
I les imprudències, evidentment, tenen els seus riscos, accidents que poden portar conseqüències greus.
Hi ha situacions de gent que es precipita per bueno, no penya-segats, però sí per zones, diguem, escarpades. Després, també, temes de malalties, no? Perquè, a veure, com que hi ha un perfil de boletaire de gent bastant gran que surt a la muntanya i que potser tampoc està molt acostumat, doncs apareixen doncs, problemes cardíacs, problemes de sucre, problemes de fins i tot d'algun ictus, i llavors, doncs, diguem que la part, diguem, mèdica també hi té bastant a veure amb aquest tipus de serveis que fem, no?
En qualsevol cas, el Francesc reconeix que la gran majoria de serveis que fan no tenen a veure amb les imprudències, sinó amb ensurts o problemes inesperats. Recordem que les imprudències es paguen amb multes que varien en funció de la gravetat de la imprudència i dels recursos que s'han utilitzat en el rescat, entre els 600 i els 5.000 euros.
Està clar, Yolanda, que hem de seguir les recomanacions dels bombers, intentar no posar-nos en risc i no haver de forçar cap rescat. Sortir a buscar bolets ha de ser una pràctica lúdica, però l'hem de fer amb tots els coneixements. I això vol dir saber molt bé quins bolets podem agafar i quins no per evitar possibles intoxicacions, en els casos més dràstics, fins i tot amb resultat de mort.
Exacte, i per evitar aquestes intoxicacions doncs hem de conèixer molt bé cada espècie abans d'anar a collir-los, perquè no hi ha cap signe extern que ens avisi de que aquell bolet és bo o és dolent. Només hi ha el nostre coneixement, com explica la Laia Ribas, vicepresidenta de Micologia de Catalunya.
per saber si un bolet és comestible o és tòxic, no hi ha absolutament cap manera, cap regla, cap norma, res que ens pugui indicar, que ens pugui donar cap pista sobre la comestibilitat del bolet, ni si se l'han menjat algun animal, ni si està... O sigui, ni si es torna la cullera de plata, es torna negra, vull dir que hi ha mil mites al voltant de la comestibilitat dels bolets, però no hi ha res. L'única manera que hi ha és conèixer les espècies.
I quina és la millor manera de conservar-los? Doncs la Laia Ribas ens diu què és el que sempre hem d'evitar.
Si nosaltres d'entrada posem els bolets en una bossa de plàstic, automàticament el que tindrem quan arribem a casa serà una sopa de bolets. Primer perquè la bossa va donant cops i els bolets són absolutament delicats. I a més tenen molta capacitat de degradar-se molt fàcilment, o sigui que un espai tancat i humit que podria ser una bossa de plàstic, doncs és el lloc més inoportú.
Es calcula que de mitjana la producció a Catalunya és de 50 quilos per hectàrea, hi ha uns 300.000 boletaires habituals i uns 2 milions que ho fan de forma esporàdica, una pràctica que evidentment ha anat a més en els darrers anys.
En parlarem de bolets i tot el que hi ha entorn dels bolets que tant ens agrada, amb un boletaire que és el Xavier Petràs. Xavier, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Escolta'm, quants anys fa que et dediques a recollir bolets? Imagino que és el teu hobby, o no sé si és la teva feina habitual.
És hobby, passió i és la meva feina. Jo he nascut a mi casa som la família Petràs, he nascut entre cistells de bolets, però podria només portar-ho professionalment, com mon pare, que era més professional que buscador, però jo he sortit buscador, també. Ah. És a dir, per desconnectar de la venda de bolets, vaig a buscar bolets. Ens entenem el que et vull dir o no?
Sí, sí, i tant.
Ho porto la sang, vamos.
Escolta'm, i és dur, això de ser caçador de bolets, com bé deia un programa de TV3?
Realment és molt, molt dur. Perquè tothom anem un dia a la muntanya i ens ho passem molt i molt bé. Hòstia, que bé que ens ho hem passat i tal. Però si et dediques a la part que busca, ja has d'anar-hi cada dia. I què passa? Que com que cada cop hi ha més buscadors, per diferenciar-te de les zones que allà va la gran massa, tens que escalar més metres amunt, tens que anar més metres a la dreta, tens que anar més metres a l'esquerra. I cada cop fa que tinguis que caminar més abans d'arribar a un lloc que hi hagi una població de bolets perquè et surti a compte fer diners. Saps el que et vull dir?
I tant. El canvi climàtic, Xavier, s'ha notat amb el tema de que hi hagi més o menys bolets?
És una mica boig. ¿Vale? Abans hi havia unes temporades que sempre més o menys coincidien les dates i ara mai se sap. El que estem observant els últims anys no és el cas d'aquest any. Aquest any estem tenint un setembre que sembla un octubre-novembre, sí. Però normalment els últims anys s'està retrasant i abans els desembres, que eren supertristos, ara hi ha molt de bolet a nivell de desembre que abans no hi havia. Per tant, el que sí que estic veient és un desplaçament cap a més tardar. Saps el que et vull dir? Això ho estic veient. Sí, sí, sí.
A tothom li agrada anar a la muntanya, però no tothom sap recollir o caçar o recol·lectar bolets. S'ha d'anar molt en compte, no? Perquè si ho fem malament, allà no torna a sortir ni un bolet ni absolutament res.
Evidentment, cada bolet té les seves instruccions, però ni els propis micòlegs es fiquen d'acord en moltes espècies. Si és millor arrencar-ho, si és millor tallar-ho, si ho vols deixar-ne de petits, si ho vols deixar els adults, que ja és quan estan deixant anar les espores... Però bueno, sí que hi ha certes coses bàsiques que la gent té que respectar, que és, primera, només agafar el que es mengin, no voler abusar, que hi ha gent que acaba tirant bolets perquè dius, bueno, t'has emportat 10 quilos a casa, però si estàs tu sol, amb la senyora, què fareu amb tants bolets? Com no els vagi regalant a tots els veïns?
Exacte.
Llavors, i sobretot, no tocar res que no coneguin. Hi ha gent que ho agafa tot, després torna a casa, jo què sé, se'n van, m'ho invento, van al Pirineu, tornen a Barcelona, tenen el típic familiar o amic de confiança que pregunten, hòstia, això és bo, això no és bo, això... i el que no és bo, què? A la basura. No. Aquesta basura ha quedat dins del bosc, perquè és matèria orgànica que és molt bo pel bosc que es descompongui dins del bosc, no a un container de Barcelona. Perquè el teu cosí t'ha dit, no, tot això és dolent. No, home, doncs agafa, per favor, el que tu estiguis segur que és bo. I el pròxim dia, pues, si tu davantera és de més espècies, pues, cada cop vas progressant com a boletaire i agafant més espècies. Però no pots anar a jugar a provar sort. Això no es pot fer, és una cosa que hem de respectar. Són éssers vius que s'han de respectar, vull dir, han d'estar a la muntanya.
Notes que cada cop més hi ha més gent a la muntanya buscant bolets?
Sí, les redes socials fan molt, molt, molt de mal. I allò que veus tu, aquell amic teu llunyà que ha agafat un cistell, et fa d'activar, hòstia, ja hi ha bolets. A més, hi ha un to de xivetassos per internet de l'hòstia.
Sí.
La gent va amb més seguretat, la gent ja, hi ha gent que els diu a l'altra gent on tenen que anar, una sèrie de coses que fa que ja no... que perdi una mica la màgia, saps el que et vull dir? I que perdi una mica la gràcia, també. Però, bueno, com a contrapartida, hi ha molta més gent a la muntanya. Sí, evidentment, evidentment que hi ha més gent.
Carnet de boletaire, sí o no?
Carnet de boletaire, sí o no? I és que profunditzaria molt més. Jo ja he dit abans que soc boletaire. Nosaltres ens exigeixen un tou de coses. Estem parlant de que jo pago autònoms tot l'any, evidentment jo ja doncs, mantinc una plantilla, ja sóc una empresa i tal, ¿vale? Però és igual, hi ha molts buscadors que no tenen plantilla, són una persona sola. Però aquesta persona sola ja no és que tingui carnet o no de boletaire. La majoria, molts cobren ajudes, no paguen autònoms i van a vendre aquest bolet al restaurant on vaig jo a vendre jo també el bolet. Què passa? Que poden anar a vendre una tercera part del que jo venc, saps el que vull dir? I si acaben guanyant més diners nets. Llavors, per començar, hi ha el tema legal. O sigui, ja no només el carnet de boletaire seria important, sinó que tothom que s'hi volgués dedicar professionalment pagués com tots els que ens... com jo ho fem, no?
Uh-huh.
Que sigui just per tothom. Ningú vol que Hacienda li foti els seus diners, ningú vol pagar els seus autònoms, ja, ja. Però és un sector que hi ha molt de pirateig. Perquè, clar, doncs la gent que coneix una mica la muntanya, va allà a la muntanya, sap que li pagaran els rovellons al restaurant i que els hi compraran segur, perquè és molt més fàcil anar barat que un professional, doncs més val quedar-te sent un pirata, no?, que un professional. Lo del carnet que tu dius ja és en plan més esbarjo, no?, et deus referir.
Exacte.
Bueno, al final això és molt difícil, perquè tu que estàs creant un carnet de boletaire per anar a finques privades, que la majoria de finques a Catalunya, la majoria de boscos tenen propietari, a agafar-los els bolets en una finca privada. És bastant complex, i més a Catalunya.
Uh-huh.
I en altres llocs d'Espanya, que és com més fàcil, perquè hi ha tots els cotos que estan acotats, controlen la gent que hi va, els hi fan pagar un tant per cent del que cullen, sí. O els hi fan pagar un tanto a l'any, o ja s'ho arreglen per anar bé tots. Però aquí és més complicat a nivell català, això, eh?
Uh-huh.
Però bueno, jo és que saps què passa? Que jo sóc el típic de... prohibir, saps el que et vull dir?
Mm.
Però clar, quan una cosa es massifica, pues sí que hauríem de pensar en alguna cosa. No sé si el carnet és el més adequat, però almenys algun tipus de control, saps el que et vull dir?
Perquè, Xavier, estem parlant de salut, no? Cada any escoltem ensurts amb gent que agafa bolets que no té absolutament idea i que se'ls menja. Hem d'anar amb molta cura amb això que és el que agafem, no?
Evidentment, tots els bolets bons tenen el seu germà, que és xungo. Pot ser xungo normal o pot ser molt, molt xungo. ¿Vale? Per exemple, en el cas del rovelló, tenim aquest rovelló de llet, que quan el talles, a més de desprendre una sang carbassa o vermella, desprèn com una llet, com diu el seu propi nom. Bueno, en aquest cas, això si tu menges, no et produiria de mort, et produiria mals de panxa, et produiria problemes que tampoc són molt agradables, però no et produiria la mort. Però sí que hi ha bolets que tenen un germà que, ojito... que el fetge te'l pot destrossar ràpidament.
Sí, sí.
I trasplants de fetge ja és una cosa que dius, bueno, és una mica al borde de la mort, o fins i tot la mort, i tant que sí, sí que podem arribar a la mort. Sí, sí.
Escolta'm, aquests dies els boletaires i els bombers estan donant claus o consells, millor dit, de seguretat. Mira la previsió meteorològica, truca al 112 en cas de problema, no anar sols al bosc, vigilem a les patinades, que el caminar és bastant inestable... estar en bona forma física i, sobretot, portar un equipament adequat, no? Perquè he vist gent que fica els bolets dintre de bosses de plàstic i això és, no el pitjor, és que això és mortal, o sigui, que això no s'ha de fer.
No, bueno, la bossa, al final, el que estàs fent és fer malbé els teus propis bolets i evitar que aquells bolets deixin anar les espores pel bosc. Almenys si els tens dins del cistell, certs bolets van deixant anar les espores per allà on tu vas caminant i ajudes a que aquell bosc, doncs, pues, una miqueta com tirar llavors, no?, com si vols plantar. Llavors, és bastant aconsellable anar amb els cistells, que allà tot arreu venen i que tothom coneix. No cal ensenyar-li a ningú el que és un cistell de bolets. Vull dir, al final, no ha de venir ningú a dir-te, ei, no saps el que és un cistell de bolets, tots ho sabem.
Sí, sí.
Simplement, doncs, bueno, també, a més, sempre hi ha el típic que no s'espera trobar res, arriba allà, veu bolets i ha d'improvisar. Vull dir-te, mentiria si et digués que jo m'hagi ficat bolets en una bossa. És més, moltes vegades els bolets et troben a tu, no els trobes tu amb ells.
Efectivament.
Llavors, vas moments, a moments vas a l'any. Jo vaig a la muntanya no només pel bolet, vaig a la muntanya a fer altres, vaig amb bici, i de cop et trobes una florida fora de lloc de set, i dius, hòstia, no la deixaràs aquí.
Clar.
Llavors, tots els boletaires hem pecat algun cop d'això, però evidentment, com a professional, t'he de dir que s'ha d'anar amb un cistell com Déu mana.
Efectivament. Escolta'm, quina és la més preciada, el bolet més preciat?
El bolet més preciat per aquí, pels boletaires amateur o pels boletaires més professionals?
Per tu, que ets un professional.
Jo, a mi m'encanta de trobar, m'encanta trobar ceps. És, per mi és un moment màgic. És a dir, vas a boscos així més... Què passa? El cep ja, per començar, no surt a boscos més bruts. Normalment surt a boscos ja més d'alta muntanya, clar. Boscos que normalment
no són necessites, macos. Clar.
Són més macos, no? I ja vas caminant per allà i jo al meu cap ja se'ls imagina plantat. Mira, ja pot ser que n'hi vaig... I de cop, quan te'l trobes de veritat, que no és el teu cap que se l'imagina, quan el trobes allò, amb aquell cos que té, que es poden arribar exemplars de més d'un quilo, que estem parlant de coses de més de 2 pams, que tu trobes a la muntanya, que ningú ha trobat abans que tu, allò és una il·lusió, és un, bueno, una pujada d'adrenalina de l'hòstia.
Sí, sí. Home, o sigui que llavors tu, Xavier, abans d'acabar, tu no ets aquells que diu vaig a buscar bolets i te'n vas a la botiga, compres i després els fiques al cistell que sembli que les hagis agafat, no? Tu ets els que els agafa de veritat.
Sí, 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 de veritat que sí. A més, els que agafo jo, molta gent es pensa, clar, nosaltres tenim una parada, no?, al mercat de la Boqueria, i allà hi ha, hòstia, tu vens allà, doncs hi ha molts quilos exposats, o allà també estem preparant pedidors de restaurants, a vegades hi ha piles molt altes de bolets, i la gent a vegades es pensa que sóc jo els que els va buscar. Dic, a veure, què voleu, que vagi per les nits a buscar? Dic, jo hi vaig de tant en
24-7, viuries sota el bosc. Ah,
això és impossible.
Home, clar, és impossible. Bueno, quina parada del mercat és? Així, aprofitant, passarem per allà, Xavier.
Pues mira, és l'última, la que dona, diguem, allà al darrere el Raval, pues ja estem, al cul del mercat estem, al cul de la Boqueria.
Doncs, escolta'm, com jo, això d'anar a buscar bolets no sóc experta, crec que aniré a la teva parada i agafaré i menjaré algun dels quals hauràs agafat tu segurament. Xavier Patràs, boletaire, que t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Bona temporada de bolets i en continuarem parlant. Moltes gràcies.
A vosaltres moltes gràcies i que tothom vagi amb respecte a la muntanya i a disfrutar.
Igualment, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, que vagi bé.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabíeu que la meitat dels adolescents tenen dificultats per saber si una notícia és falsa? Els experts reclamen més eines als governs per ajudar-los a destriar la veritat de la mentida i per garantir el dret de la infància i, òbviament, de l'adolescència a una informació veraç i segura. En parlem de tot plegat amb una persona que té molt a veure amb aquest estudi, del qual estem fent ressò avui. És la Ona Lorda, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children. Ona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, adolescents i gent més gran que els adolescents, perquè encara hi ha gent que pica i no sabem si estem parlant d'una fake news o d'una notícia de veritat, no?
Exactament, és a dir, el problema de les fake news no és una problemàtica que només afecti els nens i les nenes, sinó que també ens afecta als adults. Tot i això, el col·lectiu de nens i adolescents és especialment vulnerable degut a que no, s'estan desenvolupant, estan creant també els seus ideals, els seus models, per la qual cosa que consumeixin fake news, discursos d'odi i misògins és especialment perjudicial. per aquest col·lectiu.
Imagino, Ona, que també hi ha preocupació perquè entre familiars i amics també aquesta notícia corre, s'informa a través dels mateixos fonts, i això podria crear un efecte bombolla i ampliar el risc de perpetuar la informació falsa, no?
Sí, això ho expliquem justament a l'informe. La majoria de nens i nenes, quan es troben amb una notícia falsa, normalment van a verificar-la al seu entorn més proper, familiars i amics, tot i que, com bé has dit, això pot ser un problema perquè si el mateix entorn consumeix el mateix tipus de font d'informació, es pot crear el que és l'efecte bombolla i ampliar el risc de perpetuar aquesta informació falsa.
Si desglossem per gèneres, els nois creuen que les xarxes sí que són una font fiable davant del 9% de les noies que creuen que no?
Sí, això, les raons per les quals es dona aquesta diferència no les hem pogut examinar bé en aquest informe, ja que hem fet una enquesta a 3.000 adolescents i el per què exactament no es preguntava, tot i que sospitem que és perquè les noies són un col·lectiu més vulnerable a patir i són més blanc, no, d'aquests missatges d'odi, misògins, per qual cosa, no, les nenes i les noies senten que tenen menys confiança cap a la informació que troben a internet.
Aquestes informacions falses vulneren directament, Ona, el dret de la infància i l'adolescència a una informació veraç i segura, no? I és un dret, recordem, essencial que cada vegada està més en joc.
Sí, justament la Convenció dels Drets dels Nens i les Nenes de Nacions Unides estableix aquest dret a informar-se, a accedir a aquesta informació de forma lliure, però ara mateix amb les xarxes socials i la falta, no, de filtres o de mecanismes que permetin verificar si aquella informació és falsa o no, doncs vulnera el seu dret a accedir a aquesta informació veraç.
La gran majoria, un 60%, fan servir xarxes socials sempre per informar-se, no? També hi passa, sí, igual amb la televisió els diaris? Crec que la premsa és diferent, no?
No, exactament. Les xarxes socials ara mateix és la segona font principal d'accés a la informació pels joves. La primera és l'entorn d'amics i familiars. Ara mateix la televisió i la premsa estan en el percentatge més baix. És a dir, que les xarxes socials ocupen un espai molt important en el qual els nens i les nenes diàriament obtenen informació.
Estaria bé, Ona, que a les escoles es donés algun tipus d'assignatura, no sé quin nom seria, per intentar que no caiguem en el parany de creure una notícia que hem vist a internet, no?
Sí, cal recordar, no, que els nens i les nenes han crescut amb les noves tecnologies, amb les xarxes socials, i moltes vegades es diu que són nadius digitals, però nosaltres també utilitzem la paraula orfes digitals, perquè tot i que ells sàpiguen fer servir molt bé les xarxes socials, això no significa que estiguin exempts de qualsevol risc associat a elles. Llavors, és fonamental que tant des de les escoles, mitjançant, doncs, una educació digital, en les eines digitals i en els riscos que hi ha associats a aquestes eines, es faci molta feina al respecte. També des de les famílies és molt important mantenir un diàleg obert, perquè si els nostres fills i filles tenen alguna pregunta o volen debatre algun tema, doncs estiguem oberts a que, no, a que es faci aquest diàleg.
Us ha sorprès que us hagin dit la veritat? Perquè jo crec que us han dit bastant la veritat. Quan a un li pregunten, no? Normalment, a vegades per sortir del moment, diu sí o no i no diu la veritat, però en aquest cas, que els adolescents hagin dit la veritat, que el 51% tenen dificultat per identificar una notícia falsa, crec que això és molt positiu, no? Són ells els primers que no volen mentir.
Sí, sí, efectivament. Bueno, jo que estic en contacte amb nens i noies i adolescents, molts em comenten exactament això, que senten que moltes vegades no estan suficientment, no, formats o capacitats per poder utilitzar de forma adequada les noves tecnologies, i que també recau en la nostra responsabilitat, la dels adults i dels educadors, no, justament facilitar-los aquest esperit crític, aquests criteris, aquestes formacions, aquesta educació. Per a qual cosa sí que senten, no, que ho necessiten, justament.
A vegades els pares també es troben amb aquest buit de dir és que no tinc ni idea d'això que m'està parlant, no? Podria ser, no? Hi ha famílies que possiblement no estiguin al dia de les notícies, o potser també s'informen a través d'internet i s'ho creuen.
Sí, exactament. És a dir, això, com he comentat, és un problema que no només afecta els nens i les nenes. Per això és excessivament complicat, no, doncs, tractar-lo i gestionar-lo de forma adequada. Aquí jo crec que és essencial justament involucrar també els operadors que participen en tot això, és a dir, les plataformes, les xarxes socials. Vull dir, és important que a nivell legal i regulatori estiguin obligades a implementar algun tipus de mecanisme que ens pugui ajudar a tots els ciutadans a saber si aquella notícia és falsa o verídica. Ara mateix també amb la intel·ligència artificial encara es fa més difícil, no?
Ui, sí.
Justament doncs, esbrinar si allò que ens estan explicant és veritat o mentida.
S'està posant complicada la cosa, la veritat.
Sí, s'està posant prou complicada. A nivell de govern estatal sí que hi ha ara mateix una iniciativa per regular justament això a través de l'avantprojecte de llei d'entorn digital, dels drets dels menors en l'entorn digital, però clar, està per veure una mica com s'implementarà tots aquests mecanismes.
Mm-hmm. El tema dels influencers també d'unidó, eh? Perquè en aquelles edats tot el que diu una influencer va a missa, eh? És com si fossin els gurús que allò que diuen, allò que publiciten és mm-hmm. mano de santo.
Sí, efectivament, això sí que és un nou fenomen que les generacions anteriors doncs, no teníem. Sobretot és un problema que afecta molt a noies i nenes, perquè sí que és veritat, no?, que els models ideals de bellesa doncs, sempre han existit en la televisió, revistes, etc. Però ara sí que són les influències les que qualsevol persona, no?, pot començar a penjar fotos seves, publicitar el seu estil de vida, i són persones molt més properes, no? Llavors això fa que moltes vegades les nenes i les noies doncs, es sentin una mica com convulsides a replicar aquest estil de vida amb el potencial risc de publicar, no?, excessivament fotografies més íntimes o publicar la seva vida, cosa que això també els posa a risc, no?, de patir doncs, assetjament, comentaris d'odi, etc.
Efectivament. Doncs és un estudi superinteressant. Recomano a la gent que vulgui veure'l a la vostra plana de Save the Children perquè és l'autèntica realitat del que està passant fins i tot. Torno a recordar, la gent gran també tenim problemes per saber si allò és una notícia fake o no, i per això és important contrastar. A vegades, sobretot els que ens dediquem als mitjans de comunicació, no?, sempre vol ser el primer en donar una notícia, però sempre s'han de tenir almenys tres fonts contrastades per verificar que aquella informació és la que és, no? Perquè és molt fàcil clicar, clic, 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 poses quatre dades, aquesta persona ha mort, i la gent s'ho creu, i això corre com l'escuma.
Mm-hmm. Sí, sí, efectivament. També hem analitzat que els discursos així més polaritzats o més tradicionals i de fake news a vegades són els que corren més com la pólvora, no? més que les notícies verídiques, sí, sí. Per la qual cosa és especialment preocupant, sí.
Doncs Ona Lorda, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children a Catalunya, gràcies per aquest estudi i no només per aquesta investigació, que denuncia la desinformació, els bulos, els missatges d'odi i els estereotips que estan bombardejant els nens i joves a través d'internet, sinó per la gran tasca que feu amb moltes coses. I nosaltres, cada cop que podem, us obrim aquesta finestra perquè pugueu dir la vostra i escoltar-vos, perquè feu una tasca superimportant. Ona, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. A las 7 de la tarde, 32 minutos, estás escuchando La Linterna en COPE Cataluña y Andorra. Llega el momento de los amigos de Línea Directa. ¿Sabías que esa pequeñita marca que tienes en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa, pues puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Sometimes it hurts instead.
since day eight.
Hoy a lo largo de la programación de la cadena COPE os estamos hablando del tecnoestrés. Un tecnoestrés que, por cierto, ahora explicaremos qué es y que se disparó después de la pandemia. Así lo corroboró un estudio realizado por la consultora de coaching empresarial que se llama Evoluciona. Hoy tenemos con nosotros al fundador de esta consultoría de coaching, Luis Arimán. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
Después de la pandemia, ese tecnoestrés aumentó. Vamos a ir a primero qué es tecnoestrés y después qué es lo que pasó después de la pandemia.
A ver, lo primero del tecnoestrés es todo el estrés producido por lo que es la tecnología. Y tiene, nosotros hemos identificado 11 variables, 11 tipos de tecnoestrés. Y sí, ha aumentado a través de la pandemia porque primero se ha aumentado el teletrabajo gracias a la pandemia.
Sí.
Y eso ha añadido mucho tecnoestrés a muchos tipos de puestos de trabajo. Y luego ha coincidido también con que se están desarrollando muchísimo todo lo que son tecnologías con los smartphones, el todo en casa, y ahora con la inteligencia artificial pues veremos un repunte de este tipo de estrés.
El estrés laboral, Luis, afecta, he leído, a más de la mitad de los trabajadores y es el segundo motivo de bajas laborales, y detrás hay muchas dolencias musculares y óseas, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, una de las cosas que estamos sacando para un informe para final de año es que el estrés en sí mismo no está en España correctamente medido, porque lo que medimos en España cuando calculamos las bajas, medimos las enfermedades subyacentes. Es decir, pues que yo tengo lumbago, que yo tengo algo del corazón, que yo tengo diabetes, pero no medimos que eso ha sido producido por el estrés y ansiedad. Y se necesita hacer un análisis más completo usando inteligencia artificial para poder saber realmente cómo el estrés y ansiedad están produciendo estas enfermedades o las están agravando.
Uh-huh. Otro de los mitos que se desmonta con este tema es el de la multitarea, ¿no? Durante mucho tiempo, Luis, nos hemos creído que era posible la multitarea, ya que la tecnología nos permitía abrir varios frentes a la vez, pero en realidad estamos tardando más que si hacemos tarea por tarea, ¿no? Ya que estamos empleando las mismas áreas cerebrales y perdemos la eficacia abandonando una tarea para volver a ella más tarde, ¿no?
Totalmente. El cerebro humano, la parte consciente, que el inconsciente es otra cosa, la parte consciente solo trabaja secuencialmente, es decir, prestando atención a una cosa y otra. Y esto es muy fácil de demostrar. Pues intenta hacer algo que te lleve tiempo y mantener una conversación con alguien. Automáticamente eso no va a funcionar ágilmente. Lo que pasa es que nosotros, el cerebro, lo que hace cuando creemos que hacemos multitarea es saltar de una cosa a otra muy rápido, dándonos la impresión de que estamos haciendo las dos cosas a la vez, pero esto genera dos problemas. El primero, que nos cansamos mucho más,
uh-huh.
Y el segundo, que perdemos memoria, podemos hacer más errores, es decir, que es mucho menos eficiente.
Uh-huh. Imagino que esto lo están empezando a notar las empresas, y yo no sé si a raíz de eso hay que tomar conciencia y dar unas claves para manejar ese tecnoestrés, ¿no? ¿Qué medidas podemos adoptar para combatir este tecnoestrés por parte de los trabajadores, Luis?
A ver, lo primero, por parte de los trabajadores, lo que tienen que hacer es una buena gestión del tiempo. Y una buena en la cual, cuando se centren con algo, trabajen en multitarea. Perdona, en una única cosa.
Sí.
Y que se protejan de lo que son los ladrones del tiempo, que en este caso viene por el tecnoestrés, que pueden ser los emails, los WhatsApps, las llamadas. Y esto es una cosa que se tiene que pactar con las empresas. Es decir, cada ejecutivo o trabajador tiene que pactarlo con sus jefes. Pero desde las empresas también tienen que establecer protocolos de comunicación, porque no es lógico que se espere que alguien mande un Slack, que es una forma de comunicación, o un email, o un WhatsApp, y espere que la persona a los 5 minutos te conteste. Eso no es lógico porque esos son sistemas de comunicación asíncronos, es decir, que en teoría cada uno tiene que contestar cuando puede / quiere. Y lo estamos usando como si fuesen, pues, como una llamada telefónica.
Eso es. Marcarnos un horario es súper importante, ¿no, Luis?
Sí, sobre todo cuando trabajas en casa. para trabajar en casa con el teletrabajo hay que marcarse un horario de descansos también, momento para estar con las familias y momentos en los cuales ni la familia ni la empresa nos molesten para podernos centrar en tareas importantes.
Hay muchos de nosotros que ya con una edad hemos topado con este tema de la tecnología. Hay que formarnos, ¿no? Porque e incluso también ir poco a poco, porque todo esto es nuevo para nosotros y estamos a base de error, acierto, error. Hay que formarnos, ¿no? Y buscarnos o apuntarnos a un curso o las empresas tener más manga ancha para decirnos, oye, entiendo perfectamente que esto ha venido de golpe y hay gente que no ha nacido con Internet bajo el brazo.
Totalmente de acuerdo. Y además aquí hay dos puntos. Las empresas tienen que empezar a formar a los empleados en función del tipo de puesto que tienen y las habilidades técnicas que tienen. Y luego una de las cosas que tiene que entender cada trabajador, cada español, es que el currículum y su posibilidad de estar su empleabilidad depende de él. Igual que estudiamos una carrera universitaria, un FP, estamos obligados ahora a estudiar tecnología. ¿Por qué? Porque ahora mismo se nos viene lo que es todos los cambios que va a venir de la inteligencia artificial. Y si no, que esto está destruyendo algunos puestos, esto destruirá más y cambiará a otros. Si no nos adaptamos, seremos menos empleables y al final la responsabilidad es del propio empleado. De nada le vale luego llorar que está en la calle porque su empresa no la ha formado. Con lo cual, yo hago un llamamiento a que cada persona se prepare para los cambios que va a traer la inteligencia artificial.
Mucha gente está practicando mindfulness, ¿no? Luis, es una manera también de relajarnos.
Sí, el mindfulness es la mejor forma de combatir el estrés y la ansiedad, sobre todo si se hacen meditaciones largas, porque lo que hace es relajar el sistema nervioso. Produce, ¿cómo se dice esto? Beneficios para la salud, tanto física como mental. Uh-huh. El problema que tenemos con el tecnoestrés, que es una cosa que la gente no entiende, es que lo que nos ha quitado es la posibilidad de tener descansos a lo largo del día. Claro. Nosotros nos levantamos por la mañana y vamos haciendo una cosa y otra, y en los descansos, ¿qué hacemos? Mirar el WhatsApp, las redes sociales o algo así. ¿Y eso qué hace? Impedir a la mente descansar, con lo cual nos estresamos más y con lo cual sufrimos de estrés y ansiedad.
Y así lo demuestran, por ejemplo, la cantidad de ansiolíticos, el consumo de ansiolíticos, que ha subido de una manera brutal. Se han disparado y también, como decíamos antes, las bajas laborales, ¿no? O sea, que es evidente que vamos súper mega estresados, vamos. Hay mucha gente que es que necesita desconectar, pero aún así no sabemos hacerlo. Hay que aprenderlo de alguna manera, Luis.
Por supuesto, y lo he dicho antes como con la formación. Aunque las empresas tienen responsabilidad, no todas las empresas lo van a hacer. Entonces, es la responsabilidad del trabajador aprender a hacer esas cosas, igual que hace ejercicio para la salud física. De hecho, una de las cosas que está produciendo tanto estrés y ansiedad es que hay muchas enfermedades que están derivadas o están potenciadas por el estrés, claro, por el exceso de estrés y ansiedad. Y en el estudio que vamos a sacar al final de año, precisamente hacemos hincapié de eso para que las personas sean conscientes que es que no solo es que puedan tener un infarto, es que pueden tener diabetes, una arritmia,
insomnio.
Pueden tener insomnio, pero el insomnio puede ser temporal, pero también puede ser una enfermedad crónica.
Sí, sí.
Y ese es el problema, que nos estamos jugando la salud sin ser conscientes que nos jugamos la salud.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese estudio. Volveremos a hablar, Luis, si te parece, porque es algo que nos influye a todos. Todas las empresas ya están en el mundo tecnológico y si no estás en ello, te quedas atrás o te quedas incluso fuera. Luis Darimán, fundador de Evolution, consultora de coaching, gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, nos volvemos a escuchar en breve para hablar de ese nuevo estudio.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego.
¡Y gol, gol,
Este domingo el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los auténticos maestros saltan al ruedo.
Mira cómo torea.
Dos películas.
Como Los Ángeles.
Protagonizadas por toreros en la vida real. El Litri y su sombra y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Hi ha molta gent que sempre em pregunta, Montse, aquella entrevista que vas fer tal dia parlant sobre tal, no sé què, m'interessaria tornar-la a tenir. Doncs ja sabeu que a través de la pàgina web de Catalunya COPE podeu trobar tot allò que fem en aquest programa, no només en aquest, sinó en la resta de la programació de la cadena COPE. És molt senzill, fas COPE Catalunya, ens busques i després cliques, si és a l'emissora de Barcelona, busques i allà trobaràs absolutament tot, si és un àudio, en àudios, notícies, el que vulguis, és molt senzill. També tot es penja després a les xarxes socials, Facebook i també a X, que és la nostra plataforma COPE Catalunya. Ja sabeu que nosaltres el que ens agrada és que estigueu en directe, però sóc conscient que hi ha molta gent que a partir, jo sé, de quan arriba a casa, després de la feina o quan se'n va a dormir, doncs aprofita i escolta aquest programa i repeteixo, no només aquest, sinó d'altres. El que farem d'aquí a una estona, ja sabeu, és a partir de les 8 menys 10, és escoltar les últimes hores, l'actualitat, i òbviament l'actualitat, una de les notícies segurament que ens portarà la companya Yolanda Bernal, és el tema de la Renfe i què passarà a partir de demà. També parlarem amb l'Albert Díez, el company d'Esports, perquè ens doni l'última hora esportiva. Així que jo de tu quedava enganxat aquí, aquest programa de la linterna, per estar al cas de tot el que passa.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Abierto
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política. Abiertos a la actualidad. Abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos. Diario Abierto. Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito, al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
I 50 minuts a la tarda i, com dèiem, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè venen mesos complicats pels usuaris de Rodalies. Demà es posa a prova el pla alternatiu de transport previst per Renfe per minimitzar el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que s'allargarà fins al proper 1 de març. 5 mesos en total per les obres d'aquest corredor mediterrani. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, això afectarà els milers d'usuaris que cada dia fan servir les línies que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. Renfe oferirà 30.000 places de bus diàries, però veurem si són capaces d'absorbir tota la demanda, sobretot en les hores punta. El Max és un jove estudiant de Tarragona que li ha explicat a la Yolanda Canales com s'ho muntarà a partir de demà.
El Max ens ha dit que ja de per si agafar un regional des de Tarragona cap a Barcelona és una autèntica aventura. Aquest estiu, per exemple, per fer pràctiques, ha hagut de fer el trajecte cada dia. I en el 95% dels casos, ha dit, els trens sempre han anat amb retard. Ara s'ha de buscar la vida per anar a Barcelona. I tenia tres opcions. Amb cotxe, però la despesa econòmica era massa alta. L'alternativa que ofereix Renfe, el servei de bus directe entre la parada de Battestini i Sant Vicenç de Calders, per enllaçar des d'allà amb els serveis ferroviaris cap a la capital catalana i a la inversa. Però ell, i després de molt buscar, ha trobat un autobús que ofereix el trajecte Barcelona-Tarragona, tot i que no resulta tampoc barat.
La via alternativa que jo tinc altra és agafar un autocar. Ara han tret, no ho han anunciat enlloc de forma massa pública o no han anunciat molt bé, perquè jo vaig estar buscant-ho molt. Però bueno, ara hi ha una altra via que és agafar autocars des d'aquí, des de la Plaça Imperial a Tarragona, però també triguen 2 hores i el cost de l'autocar, per exemple, d'anada són 12 euros. Amb un abonament es redueix l'import.
Amb descompte, el trajecte surt a 5 euros. En tot cas, el Max creu que falta informació. Ell és jove i encara es mou bé per les xarxes socials, però la gent gran ja és una altra cosa. A més, recorda que aquesta situació es mantindrà com a mínim 5 mesos i està per veure si el dispositiu organitzat per Renfe acabarà de funcionar.
Jo no crec que durant 5 mesos tot s'aguanti igual, perquè és que em sembla que la gent que espera mare d'arribar a casa i té el nen per sopar i no arriba i està una hora més, una hora i mitja, o vens de la feina 8 hores, o mateix això, ets una persona major i has d'estar 3 hores al tren, o no hi ha llocs perquè van saturadíssim els trens i s'han d'estar de peu, és terrible la situació, la veritat.
Renfe preveu organitzar 611 expedicions d'autobusos amb 30.500 places diàries per superar aquest tall. També ha activat el compte @rotobresvarà per informar de l'estat del servei durant el tall ferroviari.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat, del que passa a partir de demà amb la Renfe. I ara, una bona notícia, el primer trasplantament facial del món procedent d'una donació de cor anasistòlia controlada s'ha fet a l'Hospital de Bellvitge. És la primera vegada que el donant amb mort encefàlica se li ha aturat el cor de forma controlada. El pacient receptor és un home de 47 anys afectat d'una malaltia hereditària que li provocava tumors benignes a la cara i altres parts del cos.
I això li causava greus afectacions estètiques, psicològiques, tenia dificultats per moure la cara i li afectava també a la visió. La intervenció que es va dur a terme el passat 19 de setembre va ser d'extrema complexitat, va durar 12 hores i van participar uns 60 professionals. L'Anna López Ojeda és cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de Bellvitge.
La peculiaritat d'aquest trasplant és que s'ha hecho, como decías, con un donante en corazón parado y además se ha hecho donación en el mismo momento de corazón y riñones. Esto implica una complejidad muy elevada, no solo por lo que ya es el trasplante facial técnicamente en sí, sino por la coordinación de todos los equipos con una donación que requiere unos tiempos muy, muy estrictos para reducir al máximo el tiempo de isquemia.
Al pacient li van extirpar el tumor, que va implicar l'extracció del llavi superior, el nas, la parpella d'un ull i la meitat dreta de la cara. Després li van implantar la cara del donant, fent la connexió de venes, artèries i nervis. L'objectiu ha estat en tot moment millorar la seva qualitat de vida.
Son pacientes que tienen un aislamiento social muy importante por la deformidad que tienen a nivel de la cara, que es algo que se ve enseguida, ¿no? Y entonces es un defecto estético, es un defecto funcional, y esto evita que estas personas puedan hacer vida normal. La idea de hacer este trasplante es intentar que esa persona recupere esa estética facial, esa funcionalidad, y que pueda incorporarse a hacer vida normal y a tener una vida social activa.
La intervenció ha estat un èxit i el pacient s'enfronta ja a una recuperació sense complicacions significatives. El trasplantament de cara és una intervenció quirúrgica que només han realitzat 18 centres d'arreu del món.
Més informació a COPE Punès i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
Doncs enhorabona a la gent d'aquest centre mèdic. Albert Díez, compart d'Esports, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Escolta'm, De Jong pot tornar a jugar amb el Barça gairebé 5 mesos després de caure lesionat.
És així. En aquest Barça Young Boys de la segona jornada de la Lliga de Campions que juga demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Anem amb totes les novetats a la prèvia amb l'Urana, amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Demà tindrem la convocatòria. Ja sabem la baixa d'Eric García per sanció i, sens dubte, la gran notícia serà el retorn de Frenkie de Jong. Més de 5 mesos després rebrà l'alta mèdica. El seu últim partit és el 21 d'abril al Bernabéu, el clàssic, i Flick confirma així que demà tindrà minuts en el tram final.
I com a entrenador, per mi, per l'equip, en tots ens alegrem quan els jugadors tornen. També li anirà bé al Frenkie, després de tant de temps, tornar a jugar amb l'equip, tornar a ser allà. I si té una oportunitat de jugar, evidentment jugarà. No sé si jugarà 45 minuts, potser 20 o 10 minuts, i això li anirà bé, en la meva opinió.
Un Flick que diu que és optimista a Europa i en recuperar el respecte pel Barça. Només han guanyat 10 dels últims 25 partits en Champions i que ha volgut passar pàgina de derrota en Lliga al Sadar. Demà posarà el seu 11 de gala, tenint en compte les baixes, però tornaran a l'alineació Lamine, Rafinha, Íñigo Martínez, Valde i Casado, que van ser suplents d'inici al Camp d'Osasuna. I sobre la suspensió del derbi, encara que sembli increïble, diu que no ho va veure, no tenia massa clar el que va passar, ha demanat que l'expliquessin i ha dit que, evidentment, aquests comportaments no tenen cabuda a un camp de futbol.
Ens hem de creure que Flick, gràcies, Condis, no va veure aquest derbi entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, que va acabar amb empat. Per cert, recordem que el Barça buscarà demà la primera victòria a l'actual edició de la Lliga de Campions, perquè en l'estrena va perdre a Mònaco.
Uh-huh. El Barça, Albert, aprofitem, està tancant l'arribada del nou porter i també una renovació.
Sí, que són bones notícies, més enllà de la derrota a Pamplona davant Osasuna, el més que evident retorn de De Jong, es va buidar en la infermeria, i, òbviament, el recanvi de Ter Stegen. Es diu Wojciech Szczęsny, exporter, entre d'altres, de la Juve. Els detalls, Víctor Navarro.
Un Szczęsny que porta més de 9 hores ja a la ciutat comtal, que ha passat revisió mèdica tant a l'Hospital de Barcelona com a la ciutat esportiva del Barça, que ja ha parlat amb els seus futurs companys i amb el seu futur entrenador, Hansi Flick, a les instal·lacions del Barça Sant Joan d'Espí. S'espera que demà sigui oficial ja, firmarà per una temporada, ve per substituir a Marc-André Ter Stegen i firmarà fins al 30 de juny. S'ha de veure si el presenten o no aquesta setmana. A més, també s'ha fet oficial, en aquest cas ja, Marc Bernal, que renova fins al 2029, però quan faci 18 anys serà oficial aquesta renovació fins al 2029, tres temporades més de les que tenia ja assignades, i la clàusula puja a 500 milions d'euros.
Apuntat, Víctor, i també en clau blaugrana, Montserrat, hem d'afegir que hi ha reunió avui de la Junta Directiva que ha de servir per tancar els números de la temporada passada. fixar el pressupost d'aquesta i també saber la data exacta de l'assemblea de compromissaris.
I del Barça al Girona, perquè afronta amb baixes l'històric debut a la Champions.
Bàsicament, Oriol Romeu, lesionat a l'últim partit, l'empat a Vigo davant el Celta. Tema d'isquios. Sembla que estarà un temps important de...